Parlem d'una proposta de turisme familiar de natura. Ens en referim al Jardí dels Ocells, al terme municipal d'Olèrdola, a la finca de la Muntanyeta. Conversem amb un dels seus responsables, en Daniel Dunnings. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Una proposta que ja està arrelada al nostre territori, a Olèrdola, perquè tot just aquesta Setmana Santa heu fet 12 anys.
Correcte, sí, 2 anys que estem oberts, des del 2011 que estem oberts.
Una família anglesa.
Correcte. Sí.
Que va decidir doncs, implantar aquesta proposta, aquest negoci.
Sí, a veure, els meus pares ja van venir aquí ja fa 34 anys, doncs ja jo i la meva germana vam nascut a Anglaterra per tenir el passaport anglès, però tenim tota la vida aquí, hem criats en aquesta zona. Hem estat a Catalunya tota la vida i em van venir per la salut, la meva mare estava millor per la salut vegetariana. I, perdona, i llavors li va millor aquí per la salut i llavors sempre li ha agradat els ocells, sempre hem tingut ocells, jo em recordo des de petitó, sempre a casa hem tingut ocells i quan vam decidir moure aquí a Moja, pues, vam, com he agafat la finca, pues, vam dir, pues, mira, si no n'hi ha molts llocs per poder anar en família, com la gent pot estar relaxats, si poden anar, sortir un dia a família o encontrar-se amb els amics, pues, vam dir, pues, mira, volem muntar un zoo. I això és el que vam fer fa ja 12 anys.
Un centre zoològic, ens aturarem en conèixer en detall doncs, els recorreguts que es poden fer, l'oferta, el tipus d'ocells que acull, molt variats d'arreu del món, aquest centre zoològic, però el que més ens crida, l'actualitat més propera que tenim és parlar de la novetat de les inversions que heu fet recentment, aquests darrers dies.
Sí, ara ja cada hivern tanquem, perquè fa molt de fred en aquestes zones, i utilitzem aquest temps per fer construcció o coses noves i grans, que sempre ens agrada fer una nova cosa també i queda bonic. I llavors aquest hivern vam treballar per un nou aviari per a un dels nostres ocells que està en perill d'extinció. Volíem posar-li un aviari més gran, que ell pugui volar dintre més fàcil i també que està protegit d'altres ocells perquè n'hi ha problemes amb la grip aviar, i això volíem assegurar que els nostres ocells i també els altres ocells estan protegits, perquè a vegades els ocells que estan quiets en un lloc poden portar problemes als altres ocells, doncs volem assegurar que no només els nostres estan protegits, però la fauna natural, perquè és molt important, la fauna natural.
Mm. I per això heu construït aquest nou aviari. Ens explica les característiques, perquè no és habitual aquest tipus d'aviari, més enllà de potser si un zoo convencional, però un zoo privat no.
Sí, això és un... vam fer... volíem... és un ocell molt gran, és una grulla coronada de coll gris, que és quasi, bueno, serà 1 metre d'altura, 2 metres d'anchura quan obre les ales, així que és un ocell molt gran, i per això tots els nostres ocells tenen aviaris grans per al tipus d'ocell que és. Llavors, en aquest li vam fer un aviari de 9 metres d'any, i és 3 metres i mig d'altura, i per quasi 4 metres. Volíem també poder introduir altres ocells perquè no estigui sol, perquè abans estava sol per al tipus d'aviari que té, ara en el nou tindrà més amics. També ho vam fer contra la roca, perquè el zoo està dintre del que és una cantera antiga. Mm. Llavors, l'aviari està contra la roca. Això vol dir que durant l'hivern també li ajudarà a mantenir l'aviari més calent i l'estiu, al revés, ho manteneix més fred. Això li va bé al ocell i estem utilitzant una cosa natural que tenim al nostre voltant i també li posem una cascada, perquè això queda molt bonic també, i als ocells i també a la fauna autòctona a trobar els insectes, i a ell li encanta molt els insectes.
Mm-hmm. Estem parlant d'aquest ocell específic, aquesta espècie protegida que té aquest aviari de 9 metres de llarg, és?
Correcte, sí.
Déu-n'hi-do, i de gairebé 4 d'alçada i de 4 més de profunditat. Per un sol ocell?
No, de moment només n'hi ha un, d'aquí a poc hi introduirem uns amics també, que li donaran companyia, i els altres també li ajudaran a estar més tranquils, perquè molts ocells són animals que volen estar en grups, i això li ajudarà a ell i els altres a estar més contents, i també com és un aviari molt gran, així els altres també poden utilitzar aquest aviari bonic.
Mm. I al Jardí dels Ocells es poden trobar, doncs això, gairebé 150 ocells d'arreu del món.
Sí.
Com arriben aquí?
Ara, nosaltres, els nostres ocells els agafem de criadors dintre d'Europa, no estan importats dels seus països, perquè això no està permès. Doncs, el bo també que té això és el ser de criadors local, o diguem, dintre d'Europa, Estan més acostumats als nostres climes que tenim aquí. Això també afecta molt amb el clima, canvi de climàtic. Aquí tenim freds i calors bastant grans, doncs aquests ocells ja en si estan bastant acostumats. I aquests ocells, alguns estan en perill d'extinció, doncs tenir-los, a vegades la gent diuen que és una miqueta de por de que els tenen tancats, però al final això ajuda a dues coses. Ensenyar a la gent, que és part del parc, de què podem fer per poder protegir les diferents espècies que tenim dintre del món, i també d'assegurar que si per alguna cosa que passi a la natura, aquests ocells estan encara protegits i si fa falta es poden sortir una altra vegada. Els aviaris que els posem són aviaris grans, intentem que els aviaris són el més natural possible, perquè així l'ocell, si ha de sortir, si s'ha de tornar al seu habitatge natural, ells ja saben volar, perquè tenen aviaris molt grans, ja saben buscar el seu menjar, ja saben fer el seu niu, perquè a vegades hem trobat que alguns ocells perden el que és fer un niu, perquè ja li han posat un niu. Doncs aquests molts ocells que tenim fan el niu ells mateixos. Ara mateix, fa poc, vam trobar un niu al terra d'uns ocells nostres que vam dir, ah, mira, han fet el seu niu, ja han posat els ous, i aquesta és una de les altres espècies que tenim que estan en perill d'extinció, que també és el nostre logo del parc. Mm-hmm.
150, comentàvem, d'arreu del món. Estem parlant de que sí que s'han criat a Europa, però correcte, els seus orígens són d'Àfrica, d'Àsia, Austràlia...
Sí, molts ocells venen d'Austràlia. Austràlia té una varietat d'ocells impressionant, i en dos, clar, molts ocells que tenim, i a vegades la gent pensa que som d'Austràlia, per això, però no, els ocells que tenim... A Austràlia tenen unes quantitats precioses d'ocells, uns colors impressionants, i això és una raó també, perquè a vegades la gent ens acostumem als ocells que tenim a tòtons, però a vegades és ensenyar a la gent també que hi ha molts ocells i uns colors impressionants i característiques. Cada ocell que tenim al parc és diferent. Té un característic al seu propi, i nosaltres al parc fem visites guiades, i això és una de les coses que expliquem moltes vegades a la visita guiada, és com cada ocell és diferent. I ara també estem treballant molt en uns cartells nous al parc que expliquen aquestes característiques, alguns, perquè alguns podries omplir un llibre de totes les coses que n'hi ha d'aquests ocells, que els posem. Entonces, al parc també intentem fer-ho internacional, entonces tenim la informació en català, en espanyol i en anglès també, i també estem treballant per, potser en el futur, introduir més idiomes també.
Hem parlat d'aquesta espècie protegida, la gruia coronada. Hi ha alguna altra espècie, així comentaves, no?, que també pot ser singular i que cal protegir, que tenim, sí, aquí al Jardí dels Ocells?
Doncs, n'hi ha una, el que es diu la llista vermella, que és la classificació d'animals que estan en perill d'extinció. En el parc tenim quatre d'aquestes classificacions, que no n'hi ha cap problema. N'hi ha la que està gairebé amenaçat, la que està amenaçat i la que està molt amenaçat. Llavors, nosaltres en el parc tenim quatre d'aquestes etapes. La grulla que tenim és un que està més en perill d'extinció que tenim en el parc. També tenim el que és el cardenà groc, que és una altra espècie que també està en perill d'extinció. I després, ja més tard, tenim ocells que no estan tan en perill, però alguns sí que estan o encara no estan properament classificats en perill, però amb els problemes climes naturals que n'hi ha ara mateix, alguns s'estan apropant a aquest problema. I això que és una cosa que també n'expliquem a la vista guiada.
I quin és l'ocell que més crida l'atenció a les visites?
Això depèn molt del... Sembla, sí, que molt del dia.
I de l'origen també del visitant, pot ser?
A vegades sí. Per exemple, el cardenal groc, aquest és un ocell que ve d'Uruguai. Llavors, molta gent no coneix aquest ocell. Només n'hi ha entre 1.000 i 2.000 espècies a l'habitatge natural. N'hi ha poquíssims. Però quan hem tingut amics o també gent que venen al parc que són d'Uruguai, es queden impressionant que tenim aquest ocell, perquè no n'hi ha molts d'aquests.
Però d'Uruguai.
La gràcia és que aquest és un ocell molt curiós. Fa poc vam estar a dintre fent les fotos a l'ocell i se me posava damunt. Són ocells molt curiosos. Quan vens al parc veuràs que vinen a davant a dir hola i a veure que, si li vols donar alguna cosa de menjar. I aquests són ocells molt curiosos, però també molt en perill d'extinció. I això és un dels ocells que la gent d'aquestes zones li encanta molt, Una altra que la gent li encanta, esclar, és la grulla coronada, la que li hem posat al nou viari, i una de les altres és el nostre, recentment tots me'n diuen el mateix, el faisà dorat. És un faisà que té una cua quasi dues vegades més gran que ell, i és impressionant. I com en el seu nou, és dorat, molt dorat, i ell li encanta posar-se damunt de la roca perquè tu li feies una foto. Li encanta que la gent veia aquest ocell. I fa poc, estàvem, quan la gent surt del parc, li preguntem quin és el ocell que li encanta més, i aquest, de moment, és el que més li ha gustat a la gent.
El faisà daurat.
Sí.
Explica'ns què fa una família quan visita el Jardí dels Ocells. Hi ha un recorregut que pot seguir, ens ho expliques?
Correcte. Entonces, normalment, depèn de la temporada, tenim diferents horaris. Normalment, a les 11 tenim la vista guiada, que és el que recomanem a la gent, fer la vista guiada perquè...
Entra en el preu d'entrada.
Correcte. És incluït en el preu d'entrada. O poden anar a la seva compte, però normalment la gent ven específicament per la vista guiada. La vista guiada, depèn de la quantitat de persones, dura mitja hora, tres quarts, i se fa explicació dels ocells, d'on venen, diferents estats en perill d'aquests ocells. S'explica també sobre la llista vermella, perquè no molta gent coneix sobre aquesta llista, que és molt important. Després, depèn de a quina hora acaben, alguns fan el que és una ruta pel bosc que fem, que es diu l'aventura entre els arbres. Mm-hmm. Aquesta és una de les activitats que la gent li encanta fer. En aquesta hem posat unes figures de tamany real d'animals autòtons d'aquí de Catalunya. Llavors tenim el porc senglar, la guineu, l'esquirol, i els posem on estarien naturalment. Doncs aquest recorregut serà més o menys 1.000 quilòmetres pel bosc, i doncs la idea és que quan la gent fa aquesta ruta han de trobar aquest animal.
Fer un joc de pistes.
Exacte. N'hi ha 9 animals per trobar. A la gent i als nens li encanta fer això perquè també li ajuda molt, que és la idea d'aquesta ruta, de ser observatiu. Dels animals que tenim, moltes vegades, quan anem a caminar per la muntanya, al costat, però a vegades no dones compte. Però estan aquí mateix.
Detectar-lo per les petjades, les
Correcte.
Restes que deixen...
I estan tots en el seu habitatge natural. És a dir, l'esquirol estarà a l'arbre o el porc senglar estarà entre els arbustos. A vegades escoltem algun soroll d'algun nen gritant perquè se pensa que són de veritat, perquè són figures de tamany real i és que s'assemblen de veritat. Mm-hmm. I després d'això, normalment la gent, si han portat un pícnic, disfruten d'un pícnic. Al parc n'hi ha diverses zones de pícnic, a la gent li encanta fer-ho. Amb l'entrada que tenen li serveix per tot el dia. Llavors n'hi ha alguns que se'n van a casa i després tornen per la tarda. La mateixa entrada els serveix. També tenim dos burres, que a la gent li encanta els rucs. Tenim a l'Olivia i la Sombra, i tenim l'opció que pots comprar menjar per als rucs, i als nens li encanta l'experiència de poder donar de menjar als rucs. I els rucs també estan molt contents de rebre les pastanaques, també.
Déu-n'hi-do, per tant, una jornada ben completa que ha aconseguit atraure públic d'arreu del territori, i hi ha molta gent que expressament des de molt lluny ve aquí al Jardí dels Ocells.
Correcte. Sí, durant Setmana Santa vam, per exemple, tenir famílies que estaven aquí de vacances, és a dir, que gent, no només gent local, sinó gent que està de vacances, perquè al final som un centre de turisme també, i doncs la gent local han de trobar un lloc per anar també, per disfrutar de la bonita zona que tenim. I llavors venen específicament a veure el parc. Mm.
I en el moment, suposo que això ho heu parlat més d'una ocasió amb els vostres pares, de triar aquell lloc, per què la muntanyeta? Per què es van inclinar i van veure? Perquè suposo que en aquell moment era difícil d'intuir allò que ara sí que està organitzat i muntada la infraestructura per habilitar aquest jardí dels ocells, però abans no era intuïble això. Per què van decidir ubicar aquest negoci aquí a la muntanyeta?
Una de les característiques importants de com hem muntat el parc és que tenim que poder viure dintre del parc. Llavors nosaltres mateixos vivim dintre del parc perquè hem de cuidar els animals. Els animals, si els tenim, els hem de cuidar, els animals. I és un treball de cada dia. Vacances són difícils. Les vacances és mitja família i l'altra meitat de la família, perquè els animals han de menjar. Igual que nosaltres hem de menjar, doncs els ocells han de menjar. Molts ocells que tenim, especialment alguns més nous, mengen fruita fresca. I això vol dir que hem de preparar la fruita cada matí per als aquests ocells. I quan vam trobar aquest lloc, abans era una vinya abandonada, ja no es feia servir, ja tenia 10 anys abandonada aquesta vinya. Estava en una bona zona, que és la muntanyeta, una zona que ja la gent ja coneixen la zona, però també n'hi ha un bon pàrquing, perquè a vegades és molt important això, perquè la gent ha de venir, han d'aparcar en algun lloc, pues la muntanyeta tenia un bon pàrquing també, i era una zona molt tranquil·la i està, diguem, dintre d'un vall. I això vol dir que, depèn del clima, estem protegits. Llavors, quan hi ha vents molt forts, com el parc està a baix, els vents passen per damunt. Que això va molt bé no només per nosaltres, sinó per també la fauna natural, perquè això vol dir que és una zona protegida, que la fauna natural ja en si ve mateixos, els mateixos, i també està protegit de qualsevol problema que pugui tenir del clima. Ara, recentment, n'hi ha molts vents molt forts, el parc no ho notem. Literalment, fa poc, a Vilafranca van tenir molts problemes als vents forts i vam estar obert aquest dia i la gent estava, però aquí no fa vent. I llavors això també ajuda a ser una zona més relaxada per a les famílies, no s'han de preocupar dels vents, els vents forts. Llavors, volíem una zona tranquil·la, el més possible rodar de la natura, perquè també la iniciativa del parc és ajudar la fauna natural. Dintre del parc tenim estancs per a la fauna natural, que ara mateix, i es va notar durant tota la Setmana Santa, n'hi ha moltes granotes dintre de l'estanc aquest, granotes que nosaltres no vam posar, ells van venir els mateixos, i els ocells a tota la zona venen a veure d'aquesta aigua, perquè amb les sequies que n'hi ha ara és molt important de poder agafar tota l'aigua possible. I llavors, quan vam veure aquest lloc, els meus pares, si en recordo bé, van trobar un anunci d'una panaderia d'aquest lloc, i quan el van veure, els va encantar. Era un lloc ben pla, també, que això ajuda també per a nosaltres, per poder treballar és més fàcil quan un lloc és pla. I llavors es va treure la vinya abandonada i es va muntar, a poc a poc, a molts anys, va muntar el parc damunt.
Aquest parc, que hem de dir també que durant la pandèmia, evidentment la pandèmia va ser una situació molt adversa, amb conseqüències molt, sí, molt negatives, però des del punt de vista de l'explotació del vostre negoci va anar bé quan van obrir-se, es van limitar els accessos amb restriccions a alguns, sí, negocis. A vosaltres, entre cometes, us va anar bé.
Sí, sí, jo sempre dic, hem de mirar les coses positives com podem, i en aquest cas, com la gent no podia viatjar, estaven, com es deia, van estar tancats dintre de les seves zones, pues, clar, la gent buscava un lloc per on anar per sortir de casa, perquè també molta gent estava restringit que no podien sortir de casa, a part si anaven a la natura i tot això. I entonces la gent també li encanta la natura, vam notar que molta gent li van agradar més la natura després del Covid o durant el Covid, perquè a vegades fa falta que no tinguis una cosa per a que t'agradi més després, i la gent va notar que no, la natura és una cosa molt bonica, que l'hem de respectar també. Llavors la gent volia sortir, on podien anar? Un dels llocs érem nosaltres. Llavors la gent tenia que anar amb la màscara, tenia que mantenir la distància, però la gent al final, com volien sortir i respecten la natura, doncs vam notar que molta gent van estar encantats, perquè van poder sortir, podien saber també que estaven segurs, que és una cosa també molt important per nosaltres, que els pares que tenen els nens i que tenen nens molt petitons saben que estan en una zona protegida i segur, perquè al final això també és molt important per a la gent.
Un parc com aquest mai s'acaba, sempre s'han de fer intervencions, reparacions, millores. Ara hem parlat de l'aviari, per on ha de continuar aquesta intervenció? Què us heu fixat? O algun projecte entre mans?
El parc, com la directora sempre diu, d'idees tenim moltíssims, diners és una altra història, o de temps, perquè al final també estem obert al públic, és una miqueta més complicat treballar quan estem obert al públic i només som una família de quatre. És un parc bastant gran, que requereix molt manteniment, però sempre intentem treballar d'ampliar o de millorar els aviaris pels ocells, perquè tinguin una casa més bonica, els jardins, perquè com posa el nom, el parc no és només sobre els ocells, sinó que els jardins també. Llavors el parc està completament cobert en jardins que atrauen a la fauna natural, no només els ocells de la zona, sinó que les abelles, els insectes i tot això, perquè les flors també són molt boniques, i ajuda la natura, perquè quan vam comprar la propietat, la terra era molt, molt seca, no hi havia molta vida. al muntar el parc, a reintroduir les més plantes, més arbres, perquè, clar, una vinya no té normalment arbres, el parc ara està cobert d'arbres, i això, els arbres són arbres que nosaltres vam posar, no havien abans. I entonces ara hem notat que amb el temps i més temps i més temps n'hi ha cada vegada ocells nous a la zona, que, ocells que no estaven abans, més insectes. Vam trobar, fa un par d'anys, vam trobar que n'hi van aparèixer una mariposa que només normalment està al Gironès. I quan vam veure el parc, no sabíem què era, vam preguntar i vam dir, ah, oh, pues heu atregut una mariposa que normalment no el trobaríeu en aquestes zones. I crec que el que més ens va sorprendre fa, durant la pandèmia, un de les càmeres de seguretat va trobar una nútria, que ens queda un animal que mai s'ha vist en aquestes zones, però la càmera va veure una nútria que va passar pel parc, va dormir aquesta nit, per el que podem veure, aquella nit dintre l'estanc, i després va continuar el seu ritme, segurament s'anava al pantà de Foix que tenim aquí a prop, i llavors ocells nous, insectes nous que atrauen i estan atraïts pels jardins. Que, clar, els jardins són molt importants, no només per nosaltres, perquè ens ajuda a relaxar també molt, sinó que també per a la fauna natural.
Els detalls dels horaris de quines visites proposeu a la vostra pàgina web.
Correcte, sí.
Ens les recordes?
A veure, tenim ara, perquè aquest any vam canviar molts els horaris, ara tenim el que són tres horaris. Tenim temporada baixa, temporada alta i temporada de desembre. Com fa més de fred, vam tenir que fer un nou horari, també. Doncs ara, temporada baixa és els caps de setmanes, de 10:30 fins les 5. Això és, inclueix els festius, que a la pàgina web surten els festius que estem oberts. Cada dia amb la vista guiada a les 11. Ja quan els nens surten al col·legi, ja és quan la gent, diguem, han de trobar un lloc per anar entre setmana també, doncs entonces ja obrim de dimarts fins a diumenge. Tots els dies, de 10:30 fins a les 6, excepte el... Mira que ho tinc apuntat aquí, el divendres i el diumenge, que és fins a les 8. Perquè a l'estiu fa molta de calor, doncs vam poder ampliar aquest horari, perquè si de 6 a 8 és l'hora, diguem, l'hora més tranquil·la i també no fa tanta calor.
Doncs tot això a través de la pàgina web es pot consultar. Moltes gràcies per explicar-ho, Daniel Dunnings, un dels responsables d'aquest Jardí dels Ocells. Que vagi molt bé, fins la propera.
Fins la propera.
Enhorabona per la feina.
Gràcies.